Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. No mirin massa per la finestra i segurament passaran un dia millor perquè tots aquells aquí els afecti el temps, però descomptat no és una bona manera de començar la setmana amb un dilluns com aquest, no? Aquest comentari de que arribi la primavera d'una vegada, etc, etc. Doncs bé, és a punt d'arribar, almenys des del punt de vista astronòmic, queden dues setmanetes i ja estarem a la primavera. Mentrestant, 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Mercè Espada, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
És Dia Internacional de les Dones, no Dia Internacional de la Dona Treballadora, ni és el Dia Internacional de les Dones.
Sí, en un
ara,
inici...
Ara, comúment acceptat així, no?
En un inici va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora, perquè l'origen va ser reivindicar els drets de la dona específicament treballadora.
A partir d'uns fets que van passar a Chicago, no?
Efectivament, que es van cremar una fàbrica amb moltes dones treballadores dins i a partir d'aquí s'instaura aquest dia. El que passa és que ja fa uns anys que es commemora el Dia Internacional de les Dones per fer-ho molt més ampli.
Com moltes deveu pensar en si arribarà un dia en què es deixarà de commemorar un dia...
Bé, hi ha moltes commemoracions, no només aquesta, Dia del Medi Ambient...
Hi ha dies per tot.
Dia que se commemora, dia que les coses no acaben d'anar bé.
Doncs n'hi ha un munt, eh?
Sí. Esperem que algun dia doncs, la societat consideri que homes i dones som iguals. Iguals en oportunitats, no iguals estrictament perquè, evidentment, homes i dones són diferents i han de continuar sent diferents, però tenir les mateixes oportunitats.
Estem segurs que penseu que hem millorat.
Sí, jo penso que sí, que hem millorat i molt, perquè si tenim en compte la nostra història de no fa massa anys, potser 40 anys, en el qual les dones doncs, no podien, eren tractades com a menors d'edat, no podien fer pràcticament res sense el consentiment del seu pare o del seu marit, no podien estudiar, és a dir, eren unes persones que no tenien autonomia pròpia per fer absolutament res. En aquests moments les dones estan en les universitats, estan en el món públic cada cop més i per tant penso que sí, que hem avançat molt si mirem enrere, no?
Entre altres coses, avui s'escau un aniversari a l'Estat espanyol, 100 anys de l'abolició d'aquella llei que prohibia a les dones entrar a la universitat i, per tant, realitzar estudis universitaris. Fa 100 anys, per tant,
sí,
de l'abolició d'aquesta llei tal dia com avui.
Les universitats, la majoria de títols universitaris, doncs, els tenen dones. I, segons estudis de la Unió Europea, dels informes PISA que es van anant publicant, les nenes tenen menys fracàs escolar que els nens.
Per què deu ser?
És així.
Per si trobeu alguna interpretació que tingui, no sé, una certa relació amb un esforç afegit que s'hagi de fer...
És una evolució potser diferent, els nens i les nenes parlen abans... És així. Per exemple, aquelles estudis que requereixen una disciplina... un posar-se, per exemple, a les oposicions, hi ha més bons resultats en oposicions de dones que d'homes, bé, potser tenen més capacitat per de sacrifici per posar-se a estudiar, per ser més disciplinades, no ho sé. El cas és que les universitats estan plenes de dones quan fa 40 anys no podien estudiar.
S'ha notat la crisi, en el marc legal de ben segur que no, però la crisi ha comportat... que tornin a aflorar determinades, no sé si dir desigualtats o determinades conductes que hagin perjudicat més a la dona que l'home?
Bueno, això, com que estem immersos encara en aquest procés, és difícil de valorar. En tot cas, s'hauria de valorar després per veure què és el que ha passat en realitat, no? La crisi significa uns reptes importants per tots, evidentment, però jo penso que potser per les dones en concret poden ser també unes oportunitats.
En quin sentit?
Oportunitats en diferents àmbits. Un, per exemple, és que, a la meva manera de veure, aquesta crisi que estem patint no és només econòmica, sinó que és una crisi de valors i és una crisi de model de societat. Portàvem una societat en la qual doncs, l'especulació, el benefici ràpid, el malbaratament de recursos doncs, era el centre, i potser en aquests moments tots plegats hem de modificar aquesta manera de veure, no? Aquesta manera de funcionar.
Segurament qui ens escolti pensarà, bé, però l'especulació no té gènere ni condició.
No.
És especulació.
Sí, 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 però ho dic per contextualitzar-la una mica.
Sí, d'acord.
No m'entretindré en cada un d'aquests aspectes perquè si no seria molt llarg. El que vull dir és que el anar cap a un altre model de societat, les dones potser tenen molt a dir. És a dir, en aquests moments estem veient que aquestes dones molt formades acadèmicament no es poden dedicar al món laboral, per tant, no poden desplegar totes les seves capacitats perquè hi ha uns obstacles, com a model de societat. Per tant, aquest malbaratament del talent femení que estem produint està comptabilitzat econòmicament per la Cambra de Comerç de Barcelona, per exemple, i va dir que aquest malbaratament del talent femení representava el 6% del PIB a Catalunya. És a dir, que hem d'avançar cap a un altre model de societat que permeti aprofitar el talent de les dones. Per tant, això què significa? Que hem de compartir l'espai públic i l'espai privat. Les dones han de poder tenir fills, han de poder sortir a treballar, si és que així ho desitgen, i els homes han d'entrar en la casa, en les tasques domèstiques i de cura. Perquè aquest és un obstacle que està frenant que les dones s'hagin de dedicar majoritàriament a això, en exclusiva, està frenant el seu accés, la seva permanència i la seva carrera professional.
I d'aquests dos camins, quin és el que està encara menys desenvolupat? El de...
Evidentment, el dels homes dedicats a compartir les tasques domèstiques i de cura. És a dir, les dones s'han incorporat al món públic...
També perquè el marc legal us ho ha permès, hem de suposar... També?
El què?
Digo,
no
t'entenc ara. Que les dones puguin, d'alguna forma, entrar en empreses on es pugui compatibilitzar la jornada laboral amb la jornada personal, per dir-ho així.
Sí, però aquesta compatibilitat l'han de fer els homes i les dones, no només les dones.
D'acord.
Per tant, els homes han de poder incorporar-se a la seva paternitat, per exemple, com un benefici, com un gaudi, no només com una càrrega.
D'acord.
Per exemple, no? Per això la llei orgànica d'igualtat va establir, per exemple, el permís de paternitat com una mesura per incentivar que els homes també puguin incorporar-se a les tasques domèstiques i de cura, no només les dones.
Hem d'entendre, però, a partir del que ens dieu, que els homes no ho sol·liciten tant com
no
les dones.
No ho sol·liciten tant perquè una cosa són les lleis i una altra la mentalitat. Normalment la mentalitat va molt més enrere que les lleis.
O menys en algunes coses.
Però tot és un pas i un pas, i al final s'arriba.
Aquesta mentalitat, bé, encetàvem la conversa parlant d'una mentalitat que ha evolucionat en molts àmbits, però hi ha determinats àmbits que encara està costant molt incidir-hi en aquest, diguem-ne, en aquest paper d'igualtat en la vida real, fora del món laboral, el fet que les feines de la casa siguin compartides, el fet que la paternitat sigui compartida, no diguem amb felicitat, perquè hem de suposar que les parelles són felices, tots els dos membres de la parella, però amb totes les, diguem-ne, les càrregues i amb totes les feines que comporta, això és més difícil entendre-ho com una feina compartida per part dels homes?
Bé, per les estadístiques...
És així?
És així. Evidentment, cada cop hi ha més homes incorporats, sobretot a la paternitat, no tant a la cura de la gent gran, per exemple. Això és un reducte femení 100%. És a dir, hi haurà un home que va a comprar al supermercat, hi haurà un home que va a portar els nens a l'escola,
sí.
Però hi ha molt pocs homes que es dediquin a la cura de la gent gran. És a dir, continua sent un reducte femení. La mentalitat la hem de modificar entre tots. Per això estava parlant d'uns nous valors i d'una nova manera d'enfocar la societat en la qual hi hagi una organització social que ens permeti poder-nos desenvolupar com a persones, homes i dones, en totes les esferes de la nostra vida, la laboral i la personal. I, per tant, que permeti que puguem tenir les dones fills puguem tenir una atenció a les nostres persones grans o a qualsevol persona que ho necessiti, però com a organització social. Ens hem d'organitzar diferent. No ha de ser una qüestió privada de les dones, ha de ser una qüestió de tots, perquè a tots, com a societat, com a país, ens interessa, per exemple, augmentar la taxa de natalitat. Si les dones a Catalunya tenen una taxa de natalitat molt baixa, de tal manera que en aquests moments no estem reproduint la taxa perquè que la nostra població es pugui doblar. Per tant, alguna cosa està fallant. Això és el que estava dient com a oportunitat, com a model de societat diferent, que pot ser una oportunitat per a les dones en el camí cap a la seva igualtat.
Ens queda, però, l'atenció una, a partir de les reflexions que portàveu. Segurament també es pot pensar en el món de l'assistència a la gent gran. Les dones són, bé, dèieu, és un reducte per les dones, però segurament més d'un pensarà sí, i encara és més un reducte per les dones immigrants, que són les que s'estan convertint a hores d'ara, diguem-ne, amb les, diguem, amb les majoritàries en atenció a les persones grans, sobretot en els domicilis. Això és així? És a dir, dins del que es podria entendre com un reducte o com un cert aspecte discriminatiu, encara hi ha un afegit que és...
Bueno, sí, efectivament, hi ha una part d'aquestes persones que tenen cura de la gent gran, que és població immigrant, sobretot dones. Ara també hi ha persones d'aquí espanyoles. Jo crec que el que hem d'anar avançant és a la professionalització i a la qualitat en l'atenció a totes aquestes persones.
Us ho pregunto perquè...
És una font, és una font de llocs de treball.
Us ho pregunto
l'atenció
per si,
social.
Per si això respondria a també, des d'un punt de vista social, a una poca valoració d'una feina que en té molta.
Efectivament, poca valoració. És a dir, normalment el que fan les dones té poc valor. És una de les característiques de la cultura que es diu patriarcal. El que fa un home té molt valor, el que fa una dona no el té. Per exemple, un exemple molt senzill. La perruqueria, tradicionalment, és un ofici de dones. És un ofici que podríem dir de dones. En el moment en què un home accedeix a aquesta professió, ja se li diu estilista, ja té molt prestigi. La cuina, les dones han cuinat tota la vida. En el moment en què un home té molt valor social, té molt prestigi, és un xef i tots són homes, excepte la Carme Ruscalleda, tots són homes. I això que les dones han cuinat tota la vida. És un exemple molt senzillet, però ens dona la idea de que una de les característiques d'aquest model de societat que vivim és que l'home estava en el món públic, la dona estava en el món privat i el món públic és el que té valor, és el que té prestigi. I aquesta cultura és la que impregna doncs, totes les nostres concepcions.
A igualtat de lloc de treball, es pot constatar que les dones cobren menys que els homes?
A veure, efectivament, tots els estudis així ho demostren. En la Unió Europea fa molt poc que va sortir un estudi que les dones cobraven de mitja el 17% en la Unió Europea. A Catalunya estem dient el 30%
menys. I a Catalunya el 30% menys.
Efectivament.
A igualtat de lloc de treball.
A veure, aquí hi ha diferents matisos, efectivament. Què és el que passa? Per una banda, que les dones, justament per lo que acabem de dir abans, perquè són les que s'encarreguen dels nens i de les tasques domèstiques, tenen moltes contractes a temps parcial. Evidentment cobren menys. O sigui, en aquest percentatge que estem dient entra tot això. Per altra banda, també tenim que quan s'està estructurant les categories professionals, moltes vegades les categories professionals que ocupen les dones són d'inferior categoria. Per tant, tenen assignat un sou inferior. És a dir, la discriminació no és tan clara a igual feina sou diferent. No, perquè això seria una discriminació flagrant prohibida per la llei.
D'acord.
Sinó que els mecanismes són molt més subtils, però estan produint que, en global, les dones cobrin menys.
D'acord.
I hem de tenir en compte que la dona que té un contracte a temps parcial no només cobra ara menys, sinó que després tindrà menys pensió. Per tant, és un element més per determinar que les tasques s'han de compartir. Aquest és el repte com a societat. però no només perquè això pot beneficiar les dones.
Vol dir, no només des del punt de vista mercantilista, sinó des d'un punt de vista de convicció personal.
Des d'un punt de vista de convicció i també des d'un punt de vista econòmic, perquè també tenim estudis de la Cambra de Comerç i d'altres organismes que ens estan dient que les empreses i les organitzacions que tenen barreja d'homes i de dones i que estableixen polítiques de conciliació són més productives. Per tant, hi ha una raó no només de justícia social, no només de democràcia, perquè les dones són el 50% de la població i, per tant, han d'estar representades a tot arreu, com a mínim, el 50%, però també és una raó econòmica. Són més productives, perquè la gent està molt més contenta, molt més satisfeta, molt més motivada i treballa millor. Per altra banda, també hi ha una altra cosa que ens estan dient tots aquests estudis, que en aquests moments de crisi, de model de societat, d'una manera de fer, que és el que estava dient abans, la especulació, les decisions arriscades, potser econòmicament, hi ha una manera de fer de les dones que ens estan dient les escoles de negoci que poden ser molt més útils, aquesta forma de fer, molt més útils per liderar les noves empreses i les noves organitzacions, que són valors bastant femenins. No vol dir que no els pugui tenir un home, però que fins ara, doncs, les dones han tingut més propensió, no tanta, més aversió al risc, decisions més motivades.
Més prudència, voleu dir?
Més prudència, efectivament, més treball en xarxa, més empatia, més treball en grup. Tot això són unes característiques que justament ara escoles de negocis estan dient que són uns valors a tenir en compte per liderar el nou model de societat cap al qual hem de tendir.
Dos aspectes que sempre hem posat sobre la taula, no només en el Dia Internacional de les Dones, sinó en altres moments de l'any. Per una banda, a les escoles, i el que passarà en les generacions futures, i amb les que ja estan aquí, i per altra banda, els casos de maltractament, i si aquest 2010, que acabem de començar, des del punt de vista de les xifres o des del punt de vista de la tendència, és millor o no que el que hem viscut. Pel que fa referència a les escoles, canviant molt les coses? O continua, diguem-ne, dins la joventut, un model de societat on està molt tipificat també el rol de l'home, de la dona, el seu paper a la societat, la seva forma de presentar-se als altres? Bueno.
A veure, la societat, o sigui, l'escola no és una institució aïllada de la societat. Per tant, si la societat continua sent com és, l'escola també. És allò de veure el got mig ple o mig buit. Evidentment que s'han avançat i que ja, diguéssim, que els comportaments masclistes 100% ja no són tolerats. Això en la nostra societat en general i, per tant, en l'escola també.
O sigui, d'una forma oberta sí que es pot dir que determinades actituds ja són rebutjades d'entrada.
Efectivament. Però a l'hora de gratar, a l'hora de veure les conviccions profundes, encara tenim molt per avançar, perquè hem de tenir en compte que l'escola és una institució més dins de tota la societat. Si veiem els mitjans de comunicació, si veiem com es presenten les dones a la televisió, als diaris, a les notícies, veurem que encara continuen els estereotips. És a dir, per exemple, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha fet diferents estudis de com es presenta la dona i la dona no apareix pràcticament mai com a protagonista de les notícies. I si apareix, apareix menys minuts parlant que els homes. Anuncis. No fa massa vaig veure un saló de l'automòbil, ara mateix no recordo en quina ciutat era, però per posar el cotxe a exposició, evidentment havia d'anar amb una dona i quan menys roba portava, millor que millor. Això és un objecte. O sigui, la dona en aquests moments, tal com es presenta, és com un objecte més, que ha de ser el reclam perquè la gent s'hi fixi en el cotxe, els homes. Això és així, continuem així. Per tant, no esperem miracles si tots plegats no tenim consciència d'això.
Quina responsabilitat li escau a la dona de ser partícip o no d'aquest model?
Sí, és molt fàcil culpabilitzar la dona, o és la solució fàcil, no? Culpabilitzar la dona. La dona necessita una feina i les dones van allà on troben feina, evidentment. Ara, com a societat, què hem de dir? Que això és correcte? Bueno, potser que ens ho plantegem.
De moment, creieu, però, que la societat encara presenta uns estereotips molt delimitats en aquest aspecte, molt clars, que en això s'ha avançat poc, per dir-ho d'alguna forma?
Anem avançant en quant a les manifestacions extremes, tal com he dit abans, però hi ha unes coses més subtils que, evidentment, encara les tenim, perquè, torno a dir, hem de veure d'on venim, d'on partim, fa 40 anys com era el nostre país, que no és tant, des d'un punt de vista històric, fa molt poc.
No és res.
Si veiem com estàvem abans i veiem com estem ara, evidentment jo crec que el salt és molt important. Ara bé, la mentalitat no es canvia en tan poc temps, des d'un punt de vista històric. Per tant, és un procés que evidentment és llarg, però que hem d'anar fent passos, i torno a dir, no només per una qüestió de justícia o de democràcia real, sinó perquè estem veient que la societat, tal com està organitzada, ha fet un crac. Uh-huh. Alguna cosa hem de fer per canviar-la. I, sobretot, estem produint persones satisfetes? Estem fent que les persones siguin felices tal com està en la societat? Jo crec que això és el més important. Dones estressades que han de fer 40 coses a l'hora perquè no tenen temps, per exemple? No és just.
Voleu dir que bona part dels problemes sorgeixen d'un estat de frustració, per dir-ho així? O de no satisfacció, o de...
A veure, potser alguna se resigna perquè veu que no hi ha, que és el que hi ha, i potser alguna, doncs clar, evidentment això es tradueix en estrès. És a dir, una de les també estudis que s'han produït a la... de la, ara no recordo quin és l'organisme, que és Salut Pública de la Generalitat, que diu que les dones de 30 a 45 anys són les més estressades. Tenen problemes d'angoixa, tenen problemes d'estrès. Per què? Perquè és l'etapa productiva a tots els nivells, des del punt de vista familiar i des del punt de vista de consolidar-se en un lloc de treball. Per tant, ens ho hem de plantejar com a societat.
Les mares i les àvies com ho deuen veure, això? I com que formeu part, òbviament, i aquí Sitges ja ho saben tots vostès, que hi ha un grup de dones, hi ha un grup de dones de totes les edats, les dones més veteranes com ho veuen?
Doncs d'això justament vaig parlar el divendres, que vam fer el primer acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones amb un sopar amb la Sílvia Còpulo, i deia que lo que podíem observar és que, com que la crisi ja ha començat fa un temps i que en aquests moments podríem dir que estem en un moment de resistència davant d'aquesta crisi, deia que aquesta resistència té molt de femenina, perquè les dones, dins de les famílies, estan exercint un element de solidaritat familiar molt important, perquè estem veient que moltes dones estan ajudant a la seva família, als seus fills, als seus nets, a tota la seva família, no només en un suport emocional, sinó suport de serveis, suport econòmic, suport de tota mena. Per tant, aquestes dones estan fent un paper fonamental de resistència davant d'aquesta crisi.
Això és una qüestió generacional, o continua encara la dona exercint aquest paper, o són les dones grans els que diuen ui, a la nostra època, el que vam haver de fer?
Jo crec que és generacional. Però no necessàriament tampoc al 100%, perquè hi ha dones més joves que també ho estan fent. Uh-huh. Jo crec que és una qüestió de solidaritat davant dels problemes que pugui tenir la seva família.
D'acord.
És una qüestió ja de valor, de solidaritat, no?
Una empatia més que amb
una
l'home?
Una empatia, sí? Més, efectivament.
Sí, es nota més, continua sent en aquest cas, diguem-ne, la dona la que sent més aquest, no direm paper, però aquesta empatia familiar que li
es
permet...
Es posa en el lloc de l'altre molt més.
D'acord, en el lloc del dèbil molt més.
I per tant, reacciona ajudant.
Mm-hmm. Aquesta era una de les qüestions, l'altra, aquesta realitat que apareix en els mitjans de comunicació cada vegada que en passa una de grossa, que és la del maltractament, però que des del punt de vista dels serveis d'assistència es copsa, diguem-ne, d'una forma molt més present. Hem d'entendre que en això també s'ha avançat?
Bueno, s'ha avançat perquè hi ha moltíssims més mitjans. moltíssims més mitjans, és a dir, en tot el territori de Catalunya tenim centres d'atenció a les dones, cosa que abans no existien. És obligatori per la llei de violència de gènere catalana que en cada municipi existeixi un centre d'atenció a les dones i, per tant, els mitjans que s'estan posant a l'abast són molt més importants i, a més, obligatoris per llei. Per tant, aquest és un pas molt important. La violència de gènere no deixa de ser una manifestació més de la desigualtat. És una manifestació de la desigualtat. En el moment en què l'home es pensa que la dona és de la seva propietat o que la dona està per sota, es produeix o es pot produir aquesta violència. Per tant, no va aïllada de la desigualtat.
Ni de la frustració, segurament.
Bueno,
diguem-ne per si
això ja és un tema psicològic que hauríem d'analitzar. Depèn de cada persona.
No, ho dic per si respon a vegades a un estat patològic o no, perquè evidentment l'agressió física segurament és difícil d'establir-la des de la normalitat. No?
L'home que agredeix a una dona no necessàriament és un malalt, sap molt bé el que fa. Sí, sap molt bé el que fa.
Quan ho dieu així, voleu dir, en molts casos sap molt bé el que fa.
Evident, la majoria.
En la majoria de casos
sap molt. És un altre estereotip pensar que l'home que agredeix a una dona és un alcohòlic, és un drogadicte, és una persona de baix nivell cultural, és un estereotip. Home maltractador pot ser qualsevol. El universitari, el superric, el que està perfectament en les seves plenes capacitats.
Però qui us escolti pensarà, és evident que és una persona que no està centrada, una persona que fa això, no?
Pues no està centrada des del punt de vista psicològic, estic d'acord.
Això en referim.
La qual cosa no vol dir que no sigui responsable.
No, i que no sàpiga què està fent.
Ah, efectivament.
D'acord.
Efectivament.
D'acord. O sigui que en aquest sentit s'ha millorat des del punt de vista de la infraestructura necessària per poder entomar els casos amb garanties, però hem de suposar que, com en la majoria també d'ocasions, la regidora deu pensar cada vegada que llegim els diaris un titular així, pensem que no n'hi ha prou o que encara continua ben... coses en el sistema que...
Hem de continuar treballant, el que passa és que bé, les morts en l'any passat van disminuir, també és possible que a mesura que hi hagi major sensibilització d'aquesta problemàtica i de la consciència de la desigualtat, la dona té més eines per intentar trencar abans aquesta situació, o inclús abans de que es produeixi ja l'agressió directa, doncs ja té més eines, té més informació per poder buscar ajuda i evitar-la. El que passa és que bé, és un procés
llarg
i complicat.
En canvi, sí que sembla evident que des del punt de vista social hi ha un rebuig molt obert, no cal ni dir-ho, en el que signifiquen aquestes xifres i el que signifiquen aquests fets, no? Això
sí,
està claríssim.
La cosa ha millorat molt en quant a la sensibilització i això és molt important. És molt important perquè quanta més sensibilització de rebuig hi hagi, la dona es veu molt més legitimada per poder anar a buscar ajuda.
I per tant, per poder denunciar si s'escau i per tenir aquella, diguem-ne, força personal que li permeti superar el bloqueig o moltes vegades aquelles pors d'entrar en un procés d'aquest tipus. No?
Sí, sí.
El balanç des del punt de vista no només de la regidoria sinó del Servei Sitges Dona també ha anat en positiu en aquest aspecte?
Doncs sí, penso que sí, perquè, a veure, des de l'any 2005, que és quan es va
posar en marxa
la regidoria, i el 2006 el centre Sitges Dona, doncs hem de dir que el balanç és molt positiu, perquè no només hem atès a la vora de 1.000 dones en tot aquest temps, des del punt de vista només d'atenció individual, sinó que hem donat eines a través de tallers personals o bé, per exemple, a través dels cursos d'informàtica que hem fet, que signifiquen un empoderament de les pròpies dones, perquè es reuneixen entre elles, poden fer xarxa i, a més, adquireixen uns coneixements que els obren un món que en un moment donat no tenien accés. Doncs veiem, per exemple, que aquests cursos d'informàtica doncs, hem fet 25 cursos i que han assistit 160 dones. I això que són en classes de petit format, perquè d'aquesta manera el professor pot estar molt més per elles i són classes pràcticament personalitzades. No? O, per exemple, els tallers que hem fet d'empoderament de les dones, doncs hem fet 23 tallers i han acudit 265 dones.
Fem un parèntesi aquí, perquè tothom ens entengui. Què significa empoderament?
Significa que la dona pugui tenir unes eines personals per afrontar situacions que en un moment donat es pugui trobar i els hi doni una confiança i una seguretat personal per poder afrontar-les. Sigui problemes amb els fills, siguin problemes amb el marit, sigui problemes amb la feina, és a dir, és una manera de poder donar-los eines personals a les pròpies dones per donar-los més seguretat personal.
D'acord, i per poder administrar i gestionar situacions, diguem-ne, de la vida diària, que fins aleshores els posaven en una situació de, diguem-ne, de debilitat, per dir-ho així,
o que no podien... I fer-los veure que no estan soles, fer-los veure que tenen un suport, bé de professionals o bé d'altres pròpies dones. És molt bo que fem xarxa entre elles.
Se sorprenen de les capacitats? Em refereixo a si moltes vegades les dones van als cursos i quan surten, no hagués pensat mai que hagués pogut, o que hagués pogut ficar davant d'un teclat, o que hagués pogut ficar...
Efectivament. És per això que anar als cursos, per exemple aquests d'informàtica, a més de que aprenen informàtica, que és útil per la seva vida quotidiana, per comprar, per veure, per exemple, el compte corrent que tenen, és a dir, per moltes coses, demanar hora al metge, serveix per conèixer altres dones i, per tant, fer amistats o fer xarxa, però també els hi dona una seguretat personal. Jo no sabia res, ni agafar el ratolí, i ara estic fent servir el correu electrònic. Això els hi dona seguretat.
Aquella seguretat que ve de la... diguem-ne, pròpia independència, per dir-ho així.
Efectivament, sí.
A l'hora de prendre decisions i a l'hora de la independència del coneixement, per dir-ho d'alguna forma.
Efectivament.
D'acord. Per tant, cadascun d'aquests cursos acaba, diríem, que amb usuàries convençudes de les pròpies capacitats, no?
Sí, perquè una de les altres diferències que hi ha entre homes i dones és l'accés a les noves tecnologies. És a dir, entre homes i dones la diferència és de 10 punts. De 10 punts entre les dones que utilitzen noves tecnologies i que estan penjant continguts a la xarxa, per dir-ho d'alguna forma, que els homes. Per tant, hem de fer accions positives perquè les dones utilitzin les noves tecnologies, puguin donar les seves opinions i puguin estar a la xarxa. Perquè un dels motius o un dels elements que, per exemple, està sent més útil a l'hora de trobar feina és internet. Per tant, si les dones no accedeixen a aquestes tecnologies, estan perdent oportunitats.
Ens queden 10 minuts. Què va dir Sílvia Coppolo?
Bueno, Sílvia Coppolo, doncs, ens va presentar un llibre, Dones de primera, i en aquell llibre, doncs, va fer un recull, està fet un recull de 47 dones de primera, és a dir, dones que tenen una posició, dones de moltes diferents edats i de molts diferents àmbits, perquè una de les característiques de les dones és que no hi ha referents, no hi ha models de dones que estiguin capdavanteres, cosa que homes tenim molts. Un home, en un moment donat, vol liderar el que sigui en la seva vida, en la seva tasca professional, té molts referents. Les dones tenim pocs referents, perquè hi ha poques dones en els alts nivells de responsabilitat. Per tant, ella el que va fer és un recull, i en aquest recull doncs, està mostrant, a través d'unes entrevistes d'aquestes dones, què és el que han fet aquestes dones per arribar on han arribat, què han deixat pel camí, i amb això ens pot servir a les altres de model, de mirall, per la nostra pròpia experiència.
Ara us preguntaria si hi ha un fil conductor i si aquest fil conductor seria el que ens comentàveu de la tenacitat, de la capacitat de sacrifici, de la, no sé, aquell sisè sentit, si aquestes qualitats que assenyalàveu estan més o menys en cadascun dels exemples de dones que han arribat a responsabilitats molt altes.
Sí, a veure, el primer, tenir molt clar on vols arribar. Tenir molt clar on vols arribar.
A veure si sonarà ara amb un excés d'ambició, això.
No, és que l'ambició, tenir molt clar on vols arribar, no és ser ni ambiciosa ni no ambiciosa.
Fem al revés, parlem d'ambició positiva.
Clar, és que l'ambició per mi és positiva.
En el sentit més positiu del terme.
Efectivament, tenir clar on vols arribar, teva vida personal o teva vida professional. No enfonsar-te per les crítiques, perquè ja sabem que les dones se'ns mira molt més i se'ns critica molt més. Un home, pel fet de ser home, se li pressuposa la capacitat. la dona l'ha de demostrar cada dia, la capacitat. Això, en qualsevol... O sigui, totes estan d'acord en això. És superevident, superevident.
En una regidoria també passa?
Superevident, és evident.
En una regidoria també passa?
Qualsevol dona que estigui en una posició pública...
Que?
Està clar. Has de demostrar cada dia què fas i com ho fas i a veure on arribes. Bé, per altra banda, també és important, o també una característica comuna a totes, és que el temps personal és molt limitat. És a dir, queda molt poc temps personal. Per tant, aquelles que tenen company, doncs els hi ha ajudat molt tenir un company còmplice, tenir un company que tot això ho veu, ho valora i realment és un company de vida.
D'acord.
No? Això és molt important, perquè si no, doncs clar, vas contracorrent constantment i això dificulta molt poder compaginar-ho tot. Aquestes són les característiques més importants. Una altra és que, contràriament a una de les crítiques que es fa, és que se senten molt femenines, se senten dones. No allò l'estereotip que per manar has de ser masculina. No té per què ser això. No té per què ser. Se pot manar, però des del punt de vista d'una dona.
Ara estiraríem del fil. Què vol dir ser masculina?
Bueno, pues el estereotip masculí, és a dir, pues, a veure, jo mano, no demano opinió a ningú, estableixo la jerarquia, això és molt,
sí que,
molt,
dir, sí
molt
que,
masculí.
Sí que formem part d'un estereotip malaurat, pobres de
nosaltres. No tots els homes són així,
d'acord.
Evidentment, però l'estereotip sí.
D'acord, vol dir que una dona no s'ha de...
S'ha de matitzar, això.
D'acord, una dona no s'ha de vestir d'home, per dir-ho d'alguna manera, per manar.
Això mateix, perquè, torno a dir, s'està demostrant que aquesta manera de manar no ens ha portat a res positiu.
No serà una qüestió de caràcter, també, això?
Bueno, però el caràcter els moldeja.
Sí, d'acord.
S'aprèn noves formes de funcionar.
Ho dic perquè estem segurs que la regidora, com nosaltres, ha vist dones que es comporten a l'hora de manar com si fossin veritables, diguem-ne, arquetipus de la masculinitat entesa, com
sí,
ens deia la regidora.
Sí, perquè, clar, a vegades no hi ha altres maneres de fer, perquè hem de tenir en compte que on està el poder és molt masculí. Les maneres de fer, les maneres de comportar-se són molt masculines.
Dones amb un món d'homes.
Això mateix. Clar, llavors no és tan fàcil comportar-se amb aquesta manera de funcionar i poder trencar aquestes formes.
Però assenyalàveu que un dels secrets és poder arribar a una responsabilitat sense perdre
dones,
la condició
que una... dones i sent femenines. Això és una de les característiques també, és a dir, no se vol perdre la condició de dona o la condició de femenina pel sol fet d'estar en un lloc de responsabilitat, sigui el que sigui.
D'acord. Hi ha una certa por a perdre-la? No sé si dir, a perdre-la
no.
En el sentit de si determinades responsabilitats obligaran a exercir papers que no agraden?
Jo crec que no,
que no
té res a veure una cosa
amb l'altra.
Se pot exercir un càrrec de responsabilitat, cadascú des de la seva posició i cadascú amb les capacitats que pensa que ha de desenvolupar.
Ara, encara seria més llarg d'explicar, però quantes persones podrien dir que la seva manera de fer és la manera de fer que van aprendre dels seus pares?
No,
de la seva mare i del seu pare?
I de la societat i de la
societat.
Televisió i de tot arreu. Les coses se poden canviar. Se van a escoles de negoci que aprenen lideratge, la gent.
Ho dic en positiu i en negatiu. Quantes persones creuen que hi ha determinades maneres d'actuar que les van aprendre a casa seva amb tota normalitat i tenint en compte... I tenint
sí, però no és obstacle.
No?
No, és obstacle,
no és obstacle
perquè la formació és molt important. I el desenvolupament com a persones és molt important. I ens hem de desenvolupar i hem d'aprendre coses tota la vida en la nostra esfera personal i en la professional. I hi ha molts directius i moltes directives i moltes persones que tenen càrrecs de responsabilitat que van a cursos de lideratge, per exemple.
L'escriptora Mònica Esgustavà serà qui pronunciarà avui al vespre, com els dèiem, el Saló d'Actes de la Societat al Retiro. L'acte finalment se celebrarà al Retiro, el manifest del Dia Internacional de les Dones, aquest manifest que és, diguem-ne, comú a totes les poblacions i que en aquest cas té com a lema genèric, si és que es mou en algun lema en concret o en algun tema en concret?
Bé, continuar desenvolupant les polítiques d'igualtat, perquè les polítiques d'igualtat considerem que són un element fonamental de la cohesió social i d'aconseguir aquesta nova societat que ens permetrà desenvolupar-nos com a persones en tots els àmbits.
Mm-hmm. L'acte comptarà aquesta vegada amb una lectura de poesies.
Efectivament, a càrrec de l'Associació Cultura en Do Major, mm-hmm. que en aquest any ens ha volgut acompanyar i col·labora amb nosaltres en la lectura del manifest. I després, a les 7 de la tarda, i al Centre Cultural Pere Stanfli hi haurà una conferència del col·lectiu de Dones en l'Església, les dones i el poder de la paraula.
D'acord. Tot això serà avui, a les 6 de la tarda,
sí.
a la sala d'actes del Retiro, a les 7 de la tarda, la conferència, en la seu del grup d'estudis sitgetans, i avui també a l'edifici Miramar hi ha una projecció, la presentació del film Saló de Perruqueria, també, en el Marc.
No, això va ser el dissabte.
Això va ser el dissabte?
Sí.
D'acord.
Sí, van començar el divendres amb el sopar de la Sílvia Còpulo, el dissabte, dia 6.
Aquesta projecció de la pel·lícula.
Efectivament, es va fer... les dones fent cinema, és a dir, per demostrar doncs, i posar en valor el que fan les dones en tots els àmbits. Aquesta pel·lícula, Saló de Perruqueria, és una pel·lícula que es va filmar per dones i amb protagonistes dones, encara que també sortia algun home, en un casal de gent gran, de la Barceloneta. És a dir, que eren dones que del casal que van sortir, van fer la pel·lícula i van presentar aquesta pel·lícula.
O sigui, la pel·lícula la van fer elles mateixes.
Efectivament. I seguint amb aquesta línia, l'Associació Cultura en Do Major, una de les seves activitats és un taller de cinema i va presentar un tràiler de la pel·lícula que estan treballant i que estan fent en aquests moments.
Hi ha una, diguem-ne, una comunitat de dones molt actives, Sitges, no?
Cada cop més.
Cada cop més, no?
Sí, sí, sí. És qüestió de tirar, que tinguin empenta.
Sorpresa?
De la... Jo crec que
o creieu que això anava per bon camí ja de bon principi, que sembrant s'arribaria...
Bueno, a veure, des de que van començar, el plantejament era anar sembrant, era anar treballant, i ara estem començant a recollir els fruits. És a dir, cada any més associacions estan treballant i estan col·laborant per fer elles mateixes doncs, diferents activitats, tant sigui pel 8 de març o sigui pel 25 de novembre, Dia Internacional de la Violència. Per tant, veiem doncs, que ara estem recollint els fruits que ja van començar des de l'inici de la regidoria.
Mm-hmm. Ens comentava la regidora que aquest sopar celebrat el passat divendres va ser un èxit total i amb moltes ganes de
doncs
repetir-lo en més ocasions.
Van quedar petit el pícnic, 90 dones al final es van apuntar a aquest sopar, per tant van sortir molt contentes, jo crec que va ser una ballada molt agradable i amb ganes de continuar-la l'any que ve, de repetir-ho l'any que ve.
Arribant al final d'aquesta conversa amb la regidora Mercè Espada, avui s'escau el Dia Internacional de les Dones. Tornem a recordar-los a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Retiro, l'acte, diguem-ne, central del dia amb la lectura del manifest a càrrec de l'escriptora Mònica Esgustova i després la lectura de poesies a càrrec de membres del col·lectiu de cultura en Do Major. Amb això, diguem-ne, es tancaran tot aquest seguit d'actes que els darrers dies s'han vingut celebrant el dia en què una dona és notícia. La primera dona que ha aconseguit l'Òscar a la millor direcció en tota la història dels premis de l'Acadèmia. O sigui que, com a mínim, sí, ara la Mercè Espada senteix allò de dir, veus com això va així.
Cada cop, això és imparable.
Afortunadament imparable. Mercè Espada, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una bona jornada, com no, i un bon balanç també el que ha fet la regidora de tot el que s'està portant a terme. Fins ara, arribem a les 11, en 5 minuts tornem. Parlarem amb els responsables, amb alguns dels responsables, de la plataforma Sitges Decideix sobre la convocatòria de la consulta sobre la independència de Catalunya el proper 20 de juny i després la informació esportiva del cap de setmana. Tornem de seguida.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.